Us hem estat explicant aquests dies que una comitiva de polítics i vicencs, juntament amb una representant del Cabildo de Gran Canària, Inés Miranda, van intentar assistir com observadors internacionals en un judici contra una periodista saharaui a Aiun. Es tracta dels exdiputats Miquel Jerez i Josep Maria Costa. Teníem amb nosaltres el senyor Costa. Benvingut a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia.
Bé, de fet, aquesta comitiva dels tres polítics era una comitiva de tres advocats, en definitiva. Per què anàveu al Sàhara, a la ciutat d'Aiun?
Bé, en primer lloc, metem una petita matització.
Sí, clar.
Anàvem els tres en condició d'advocats exercents a l'estat espanyol.
Sí.
I cada un té s'inscripció o formació política que vulgui. Vale? Vull dir, és una matització important en el sentit que s'avala el duem del Consell General de l'Advocacia i per això hi vàrem anar per fer l'observació internacional que se mos havia encomanat i tenia el visat del Ministeri d'Assumptes Exteriors espanyols que així es havia informat com es fa d'una forma habitual.
Per què anàveu precisament a fer d'observadors internacionals a aquest judici en contra de la periodista Nasa El Khalidi?
Jo, en diverses ocasions, he tingut la possibilitat d'anar-hi, però jo, si anava a un judici d'observació, volia anar a la capital dels saharauis i defensar una cosa que crec que és fonamental, que és la llibertat de premsa i, per tant, la democràcia. I això és important, és a dir, perquè si ja mos entengui ràpid l'entrevista que tu m'estàs fent a mi,
sí,
avui me la fesquessis a l'Aiun i acabarien 3, 4, 5 anys de presó. I aquesta és la democràcia de l'estat marroquí. Per això hem anat a defensar la llibertat de premsa i la democràcia i, per tant, la llibertat d'anar a l'Ili. És una jove que exerceix el periodisme d'una forma valenta i que és fet per la qual li demanen 3 anys de presó és per haver fet un reportatge sobre una manifestació pacífica en defensa dels drets humans a la ciutat de l'Aiun.
Caram, hi ha col·lectiu entorn que recolzi a la periodista allà mateix a Aiun?
Hi ha un equip molt important que exerceix el periodisme d'una forma valenta, d'una forma clandestina i que està transmetent a tot el món a través de les xarxes i a través dels mitjans de comunicació que ho vulguin recollir, estan recollint tot el que està passant al territori del Sàhara Occidental baix l'ocupació il·legal del Marroc. Per tant, el meu reconeixement a Equip Media, que és una forma d'exercir el periodisme d'una forma valenta, lluitadora, i voler transmetre el que en realitat està passant allà. I també vull denunciar, hem tingut un gran recolzament de solidaritat del periodisme espanyol, però sí que hi ha empreses, editores de grans mitjans de comunicació, que oculten la informació. Flac favor fan aquests grans grups de mitjans audiovisuals privats de no treure aquestes notícies. Per mor de que no defensar la llibertat de premsa és no sobre defensar els valors dels drets humans.
Caram, deduïm que tindran interessos, diguem-ne, que els impulsin a protegir doncs, aquesta vulneració dels drets humans, no?
Jo no vull fer una denúncia expressa a un grup de mitjans, però és tan fàcil com veure que aquestes notícies sobre el Sàhara no surten dia darrere dia, mes darrere mes, i en canvi són molt capaços de parlar de Venezuela o de Zambumba.
Ja entenc.
Però, i això no és casualitat, és a dir, és el periodisme lliure el que ha de posar el que és notícia i no han de ser els grups de pressió que hi ha al redor dels mitjans de comunicació.
Fem-nos la idea, amics radiovillencs, que Khalidi va ser arrestada el passat 4 de desembre quan estava difonent en directe a través de Facebook un vídeo d'aquesta manifestació pacífica a la Llum en favor dels drets humans al Sàhara Occidental. De fet, el procés està una mica embolicat perquè el passat 20 de maig ja es va haver de suspendre una sessió en què havia de començar aquest judici i en el qual, per cert, van haver-hi també alguns juristes que van acabar també expulsats de la sala.
Sí, abans m'havies preguntat i se l'havia oblidat, però sí que vull fer un reconeixement a tothom que m'ho ha donat suport, i no posaré noms, però sí que vull posar dos per la seva importància. El comunicat del nostre col·legi d'advocats, que ha fet un manifest molt polit, molt contundent, i des dels mitjans de comunicació també ho vull agrair. I s'altra a una fundació tan llunyana com la fundació Fundació Clooney, del qual hi ha en Amal Clooney i en George Clooney, allà on han fet d'una forma molt contundent també un manifest important des dels Estats Units. I crec que això li dona una importància, perquè aquesta fundació no hi ha que oblidar que ve de l'entorn dels despatxos probablement més important del món en defensa dels drets humans, de refugiats, etcètera, etcètera. Aquesta qüestió jo penso que és digna de resoltar. I ara, volguem fer aquest parèntesi, se m'ha oblidat la pregunta que m'estaves fent.
No, li preguntava sobre els precedents del judici, perquè el 20 de maig s'havia de fer la primera sessió del judici, però finalment es va suspendre per falta de proves. Sí. Van acabar també diversos advocats internacionals expulsats de la sala.
Sí. A veure, això és, en castellà li diuen el juego del perro i el gato. És a dir, en altres ens volien impedir entrar. Si haguéssim entrat, s'hauria suspès probablement a judici. I dius, i per què ho dius? Ahir hi havia un judici contra un altre saharaui a la ciutat marroquina de Marrakeix i es van presentar tres advocades, crec que totes eren espanyoles, i en sala es va suspendre sense justificació alguna, es va suspendre el judici. Per tant, el Marroc està no està deixant que hi hagi l'observació internacional que ve garantitzada en els territoris autònoms pendents de descolonització per Nacions Unides, i per tant està fent una vulneració sistemàtica de lo que és l'observació internacional. Això no és d'estranyar. Des del primer dia el Marroc està impedint que s'exerceixi l'autodeterminació garantitzada pels territoris que venen d'una colònia, concretament en aquest cas Espanya, i és algo totalment sistemàtic.
Bé, i amb tot això el que volíem era contextualitzar el succés que va tenir lloc, bé, ara fa molt, molt pocs dies. Valtros, Miquel Jerez, vostè mateix i també...
Inés Miranda.
I Inés Miranda, del Cabildo de Gran Canària, us dirigíeu amb avió cap a aquest territori, cap al Sàhara Occidental. I què va passar?
Bé, dic que els dos eivissencs que anàvem amb una persona molt coneguda en defensa dels drets humans, que és Inés Miranda, que és advocada de Aminetu Heidar, i ella estava convençuda que entraríem. Jo al principi no, però ja que ho deia ella, ja em vaig fer tota la il·lusió.
Sí.
Però en seguida que vàrem arribar a l'aeroport de la Llum, vàrem començar a veure coses estranyes. La primera va ser que en lloc de poder baixar els passagers en funció d'on estàvem situats, vàrem dir que primer baixessin els saharauis i que després baixessin el resta. Curiosament, hi havia dos guàrdies civils espanyols, que això crec que és una notícia trista i denunciable, que van baixar camuflats entre els saharauis i sabien, que segur que sabien, que anava a haver una intervenció per part de la policia marroquí, no es van quedar dins l'avió a dar, dins territori espanyol, a dar suport a dos ciutadans espanyols. I llavors hi havia cinc alts funcionaris de Nacions Unides que van fer tres quartes parts de lo mateix.
Caram!
Sí.
Van amagar el cap sota l'ala.
Sí, tots. Home, el de Nacions Unides ja fa masses anys que estan prenent cafè a la IUN sense fer res, perquè no és normal que no prenguin actuacions clares i dir que nosaltres estàvem al costat de dos avions de Nacions Unides, hi havia dispositiu de Nacions Unides i deixen actuar a una força il·legal, que és la policia marroquí, i amb la contundència que ho van fer contra ciutadans de la Unió Europea i espanyols i que anaven a exercir un dret protegit per Nacions Unides. Això és relatiu, és bastant lamentable. Què va passar? Quan altres van anar a sortir, van veure que el policia marroquí anava a pujar i els van dir que per favor no pujessin, que això era un avió espanyol i per tant territori espanyol, es van aturar de colp i es van passar baix de l'escala i nosaltres van quedar a l'escala i va ser com un diàleg de sort. Nosaltres els hi vàrem recordar que anàvem avalats per el Consell General de l'Abogacia, que anàvem a la judici de Halili, no vàrem ocultar mai aquesta informació i encara rient i despreciativa ens vàrem dir que eren persones no grates.
Conclusió, vau haver de fer mitja volta i anar-vos-en sense ni tan sols funyar el Sàhara Occidental, no?
No el varen funyar, però varen notar tot el recolzament dels saharauis que viatjaven amb nosaltres. Ens varen estar agraint el que estàvem fent. Tant ens havíem d'anar com ens havíem de tornar. Tothom ho va veure i jo penso que l'important és el ressò que ha tingut la notícia, que es situa en una posició de debilitat en el govern de Marroc. I també dir que hem notat a faltar que el govern d'Espanya encara no s'hagi pronunciat al respecte. I nosaltres farem una carta de protesta del que ha succeït en altres, a tres ciutadans espanyols, amb aquest viatge. Perquè l'actuació de Marroc només és comprensible per submissió dels països de la Unió Europea i de Nacions Unides, i molt especialment de França i Espanya.
Per cert, els guàrdies civils que viatjaven en aquest mateix avió i que van entrar camuflats entre els saharauis en el territori ocupat, anaven en missió oficial o de vacances o què anaven a fer, diguem-ne?
No en tinc ni idea, però un guàrdia civil, des del seu esperit de guàrdia civil, és un guàrdia civil de 24 hores. I en altres ens ho va comunicar el comandant. Per tant, si anaven de vacances, no tenen per què identificar-se, crec jo, com a guàrdies civils. Jo entenc que probablement anaven amb alguna missió que no sé quina és i varen fer un depòsit d'armes a el comandant, que és el normal i és la normativa que hi ha. Per tant, jo penso que anaven a fer alguna cosa que desconeix que podien anar a fer, perquè jo penso que la Guàrdia Civil no ha d'actuar en un territori autònom, al Marroc, en tema d'immigració il·legal i tot això, i pot actuar, però jo entenc que a un territori com és el Sàhara Occidental, la Guàrdia Civil no pinta res. I estranya, i vull acabar aquesta pregunta dient que és sorpresiu que estiguem col·laborant, en tot cas, amb la policia marroquí, quan una invasió il·legal per part de Marroc va treure l'exèrcit espanyol del Sàhara Occidental.
Per cert, interposarà alguna queixa, no sé si per via diplomàtica, contra aquesta declaració de persona non grata seva, de Miquel Jerez i de l'altra advocada canària?
Sí, farem, abans havia dit una carta del Ministeri de Assumptes Exteriors i l'altre, l'ambaixador d'Espanya, que així mateix també ja ho ha fet el Col·legi d'Abogats i el Consell General de l'Abogació, però nosaltres a títol personal també ho farem, demanant explicacions sobre aquest respecte i si podrem o no tornar a entrar ara al Sàhara Occidental, perquè en tot cas això no té cap sentit. Sí que ho farem.
Per cert, i com està ella, la periodista, Halili, sabem alguna cosa de com està el seu procés? Ha començat ja, finalment?
Sí, el procediment va ser el dia assenyalat i perquè la gent, com ho sent, se'n faci una idea, amb un tribunal rodejat per policia i l'exèrcit, i Halili, com a jove valenta i exercint el periodisme, va reconèixer els fets que se'ls imputen, que no és altre que realitzar informació de la... ara no em surt el nom, de l'empresa Saharaui, que es dedica al periodisme, i que ella va filmar els vídeos que havien en el seu mòbil, que era la base de la informació que es va emetre. Jo, quan, Equip Media es diu, quan jo faig aquest reconeixement, heu de tenir en compte de que aquests joves que fan aquest tipus de periodisme o estan transmetent en directe, o ho envien, i, per exemple, la nostra notícia, quan vàrem arribar a Gran Canària, ja ens estava esperant la mateixa televisió Saharaui, i immediatament s'està retransmetent al món, i també als campaments de refugiats saharauis de Tindouf. Per tant, està fent una feina encomiable amb unes condicions totalment adverses. I això jo crec que hi ha que reconèixer-ho nosaltres mateixos i el conjunt del periodisme internacional que ja ho fa a través de la vostra associació.
Hem xerrat amb en Josep Maria Costa, exdiputat. Ell és advocat, un dels observadors internacionals destinat en aquest procés contra una periodista saharaui que finalment, com ens ha explicat, no va poder funyar al territori ocupat i es va quedar sense poder fer la seva aportació per donar unes mínimes garanties jurídiques en un procés que, com ens ha explicat, té tots els dubtes de ser un procés just. Josep Maria, moltíssimes gràcies pel teu testimoni.
A Valdur, moltes gràcies per haver-ho en el Sàhara.